Bon dia, és la 1:06 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Aquest cap de setmana se celebra una nova edició de la campanya Mullat per l'esclerosi múltiple. Es tracta d'una acció de sensibilització social i de solidaritat amb les 40.000 persones que pateixen aquesta malaltia a Espanya. La piscina descoberta de Ripollet serà una de les 850 piscines i platges on es desenvoluparà enguany la jornada. L'objectiu és anar al major nombre de metres possible com a mostra de solidaritat, així com recollir fons a través de donatius o la venda de samarretes, gorres i tovalloles de la campanya. És per això que animem a totes aquelles persones que ens estiguin escoltant a participar i col·laborar en aquesta activitat, tot aprofitant una lúdica jornada de diumenge a la piscina. Donaré més dades sobre el Mullat per l'esclerosi múltiple a l'info d'avui, juntament amb la resta de notícies de la setmana, que passem a conèixer els titulars. Ripollet finalitza les obres de millora de la Rambla i prepara nous projectes de cara a setembre. Francina Ricard.
En parlarem amb la regidora d'Urbanisme i primera tinenta d'alcalde, Rosa Maria Martín.
La coordinadora per la sanitat pública es manifesta novament per l'hospital ja.
Es va celebrar a Montcada amb l'objectiu de continuar demanant l'acceleració del procés de construcció.
Ripollet s'adhereix a la campanya de Mullat per l'esclerosi múltiple.
Les piscines municipals estaran obertes per a totes aquelles persones que aquest diumenge vulguin nedar per aquesta malaltia.
L'OMIC alerta els consumidors sobre la liberalització del mercat del gas.
L'Ajuntament ha volgut alertar els consumidors que vigilin amb els comercials que s'encarreguen de la venda d'aquests productes.
La regidoria de Joventut organitza un taller de grafiti.
L'activitat serà el dia 14 de juliol a càrrec d'experts del món del grafiti que donaran una base teòrica i pràctica.
I comença el desesperament de curtmetratges.
Més de 230 curts de tot Espanya s'han presentat a la convocatòria d'aquest any.
Cultura i educació valoren molt positivament el primer any de l'Eduard.
Tots els agents han assegurat que el primer any d'aquest nou programa ha estat molt positiu i que treballaran per consolidar-lo.
La comarca compta amb una eina pionera per millorar l'atenció sanitària als nouvinguts.
Ens explicarà el director d'atenció sanitària del SOP Cerdanyola Ripollet, Òscar Solà.
El 91.3 Info.
Com és habitual, durant els mesos d'estiu s'aprofita per enllestir diverses obres de cara al setembre. D'una banda, les dels centres educatius, coincidint amb el període de vacances, i d'una altra, algunes que comporten el tall de carrers amb l'objectiu de molestar el menys possible els veïns i veïnes. Unes actuacions a les quals cal sumar les obres realitzades per altres administracions, així com aquelles ja iniciades abans de l'estiu i que continuen a diversos punts de Ripollet. Per parlar de tots aquests aspectes, ens acompanya la primera tinent d'alcalde i regidora d'Urbanisme, Rosa Maria Martín. Rosa, molt bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Pues vamos a empezar hablando de esas obras que ya están en marcha, que no son pues a causa del verano. Y podemos hablar, por ejemplo, pues de las obras de colegios que sí que tienen que estar acabadas antes de septiembre. Hablamos, por ejemplo, de la segunda guardería pública, ¿no?
Sí.
¿Cómo van estas obras?
Pues mira, esas obras en estos momentos están a punto de acabarse. De hecho, el día 1 de septiembre tienen que estar totalmente acabadas. Y por el timing que llevan y por el momento en el que están las obras, bueno, estamos seguros de que no tendremos ningún problema para que el día 1 de septiembre, que no es cuando empiezan los niños, que creo que empiezan el día 8, pero sí que el día 1 de septiembre todo el equipo docente tiene que estar ya en la escuela, un poco pues para preparar la llegada de esos niños que irán a la nueva Escuela del Sol. Y bueno, pues no creemos que tengamos ningún problema para que el día 1 de septiembre esté acabado este equipamiento.
¿Podemos decir lo mismo del Colegio Pinatón?
No, el Colegio Pinatón no está acabado. Estamos hablando de la segunda fase del Colegio Pinatón, que es lo que será primaria. No estará acabado para el mes de septiembre. Las obras comenzaron con algo de retraso y en principio está previsto que acaben para el mes de diciembre. De todas maneras, hay que tener en cuenta que este edificio de primaria, este curso próximo, no tiene que utilizarse por parte del colegio, ¿eh? Durante el curso que viene en Pinatón habrá los cursos de P3, P4 y P5, que es infantil y que en estos momentos ya estará construido. Se necesitará el edificio de primaria para el curso que viene y estará totalmente terminado. Pero en principio hasta el mes de diciembre nos acabarán las obras de esta segunda fase del Colegio Pinatón.
Ya que hablamos de la zona Pinatón, en este lugar de Ripollet se están realizando obras de gran envergadura, como por ejemplo las de la residencia. ¿Cómo van?
Bueno, las obras de la residencia todos somos conscientes de que empezaron con cierto retraso. Primero, bueno, pues con una petición expresa del ayuntamiento porque tenían que haber empezado el año pasado antes de fiesta mayor, pero se pidió que esperásemos hasta el mes de septiembre para poder para poder hacer fiesta mayor con tranquilidad y luego empezar las obras. Y después todo el mundo es muy consciente de que tuvimos, bueno, pues los, todo el tema arqueológico que nos ha hecho, bueno, pues que haya un cierto retraso de unos meses a la hora de empezar las obras. En estos momentos la residencia, las obras de la residencia están en marcha. Están conviviendo en este momento las obras de la residencia junto con los arqueólogos que están haciendo todo el trabajo que se está desarrollando en esa zona, que también serán obras de la residencia. Las obras van bien, con un cierto retraso, primero porque empezaron más tarde y segundo porque el hecho de que tengan que hacerlo por partes y poder utilizar todo el terreno para ir más rápido hace que, bueno, pues que vayan un poco más lentos. Pero bueno, eso no significa que, bueno, pues los 18 meses de ejecución de obras igual se convierten en 20, 22 meses, pero la cuestión es que hemos empezado, que bueno, seguramente durante el mes de septiembre ya se podrá hacer la eliminación de las fichas restantes, porque se habrá sacado todo el material, que está a punto de sacarse todo el material que tenemos allí, con lo cual la empresa podrá trabajar con mucha más disponibilidad y seguramente acortaremos el término de ejecución de las obras cuando la empresa pueda trabajar mucho más soltura en el terreno.
¿Hay novedades respecto al CAP 3?
Respecto al CAP 3, en estos momentos, en el último pleno se aprobó el pliego de condiciones. Estamos en el periodo en el cual las empresas tienen que presentar sus ofertas para hacer la licitación de la obra. Recordar que el CAP 3 es una inversión que tiene que pagar Generalitat, pero que el ayuntamiento hizo un convenio con Generalitat para adelantar el dinero y la construcción de este CAP, que después de Generalitat nos devolverá esa inversión, con lo cual nosotros como ayuntamiento adelantábamos el inicio de puesta en marcha de este CAP. Eso significa que seguramente durante el mes de septiembre-octubre ya podamos empezar las obras del CAP, teniendo en cuenta que el periodo de presentación de ofertas se producirá seguramente durante el mes de agosto, primeros de septiembre. Tendremos las ofertas encima de la mesa de las empresas, será la mesa de contratación y no creo que más allá de dos meses podamos comenzar las obras.
Y en cuanto a los pisos de protección oficial, ¿cuándo empezarán a construirlos?
Los pisos de protección oficial, las últimas noticias que tenemos por parte del Insol es que en estos momentos también están en periodo de presentación de ofertas para adjudicar la construcción de los 128 pisos, con lo cual entre el mes de octubre y noviembre comenzará la construcción de esta primera fase de los 128 pisos de protección oficial.
¿Se sabe ya algo de la segunda fase?
La segunda fase, queremos empezar todo el periodo de presentación de solicitudes pues casi que al mismo tiempo que comiencen las obras, seguramente sobre octubre y noviembre.
Y nosotros tenemos que seguir hablando de obras que sí que tienen que estar listas este verano, como son las de la Rambla San Esteban, ¿no?
Sí. Rambla San Esteban es una de las obras, junto con toda la remodelación de la Rambla, que sí que es cierto que da ciertos problemas a la hora de la movilidad, que son complicadas. Ya, bueno, llevamos muchos años haciendo todo el tema de la Rambla San Jordi, pero sí que es cierto que este tramo en concreto sí que está dando, seguramente por la centralidad de ese tramo de Rambla, está dando más problemas que otros. Pero de todas maneras tenemos que decir que vamos con el tiempo determinado, con el tiempo que habíamos previsto al comienzo de las obras, y en principio el Rambla San Esteban tiene que estar terminado para el Fiesta Mayor.
Una vez acabadas estas obras, ¿tienen previsto empezar las de calle Pizarro?
Exactamente, en el momento en que acabemos de urbanizar el tramo de San Esteban, el tramo que estamos realizando ahora, el siguiente tramo que queremos urbanizar es calle Pizarro, desde Rambla San Esteban hasta calle San José. Seguramente estas obras comenzarán después de Fiesta Mayor, bueno, durante el mes de septiembre. Y bueno, también serán unas obras que implicarán, bueno, pues ciertas restricciones de movilidad. Habrá que tener también mucho cuidado porque en aquel tramo, bueno, pues tenemos una escuela que es Los Hermanos, además también tenemos la entrada al colegio en el Clavé, y bueno, tendremos que mirar de cómo organizamos la movilidad, tanto de los peatones, de los coches, por toda aquella zona. Pero bueno, es un tramo que ya teníamos previsto realizar durante este año, y sí que te adelanto que en el momento en que se acabe el calle Pizarro, la idea es que durante el año que viene se pueda realizar la urbanización, reurbanización de calle Padró, que es otro punto también complicado, pero que queremos atacar durante este mandato.
Uh-huh. ¿Las obras de calle Pizarro qué plazo de ejecución tienen, más o menos?
Pues en estos momentos creo recordar que eran unos 6-7 meses, pero tendría que, no lo recuerdo exactamente, ¿eh? No podría poner la mano en el fuego en estos momentos porque es un proyecto que tenemos hecho desde el año pasado. Creo que son 6-7 meses.
Pero vaya, que antes del verano próximo estarían acabadas.
Sí.
Hablamos de otras obras que se alargarán más allá del verano y que también son importantes, como las del Centro Cívico de Can Mas. ¿Cuál es el calendario previsto?
Pues las obras del Centro Cívico del Parque Primero de Mayo, del Centro Cívico de Can Mas, en principio llevamos ya 2 meses de ejecución de obras y está previsto que puedan terminarse para octubre, noviembre. Esperamos que no haya ningún retraso y que, bueno, pues que antes de final de año podamos hacer la inauguración de uno de los equipamientos que está dentro de la Ley de Barrios y que será la primera actuación urbanística que se llevará a cabo dentro del barrio de Can Mas.
¿Qué otras actuaciones se realizarán después de esta?
Urbanísticas. Las actuaciones urbanísticas en general, en todo caso te daré una panorámica general de cuáles son y también te comentaré cuáles son las primeras que se van a atacar. A ver, una de las primeras cuestiones que se va a hacer y que ya durante este año intentaremos hacer el proyecto ejecutivo y el año que viene comenzar las obras es la remodelación del Parque Primero de Mayo. Esta remodelación integral del Parque Primero de Mayo viene también con la posibilidad de hacer un parking debajo de una de las zonas que tiene el Parque Primero de Mayo, que es donde hacen las migas, la Asociación de Vecinos de Can Mas, ¿vale? Sería toda la rehabilitación del parque por un lado, junto con la construcción del centro cívico que ya estará hecha, más la posibilidad de hacer un parque subterráneo. Eso es una de las primeras actuaciones urbanísticas que hay que hacer ya el año que viene. Además de ello hay una remodelación también muy importante, que es la del Parque Rizal. La intención de esta reurbanización del parque es poner el Parque Rizal a nivel de acera. Todos conocemos el Parque Rizal, que tiene una orografía muy 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 determinada, que crea ciertos problemas de convivencia en el barrio, y lo que queremos es levantar el parque hacia la acera. Eso comportará la posibilidad, que también estamos estudiando, de hacer un parque utilizando esa parte que subimos del parque hacia arriba. También tendremos que ver cómo solucionamos el tema de que hay edificios muy cercanos y a los cuales, por supuesto, no queremos molestar en absoluto, pero estamos seguros de que tiene que haber alguna solución arquitectónica para que podamos llevar todas estas cuestiones hacia adelante. Otra cuestión urbanística importante es la reurbanización del carrer Sant Jaume, de la parte que queda, desde la calle Sarrià de Ter hasta la rotonda de Boncada. Es un tramo de calle Sant Jaume que es en principio el único que queda por urbanizar. Y bueno, pues es un tema también complicado porque por un lado está una acera es vivienda, pero la otra acera es zona industrial con el tema de acceso, salidas y entradas de camiones. Y bueno, pues es una cuestión que también queremos adecentar y con el tema de la Ley de Barrios. Además, más cuestiones urbanísticas sería, por ejemplo, el tema de solucionar problemas de barreras arquitectónicas que hay en todo el barrio. En estos momentos tenemos a una persona que está por todo el barrio de Can Mas detectando aquellos puntos negros con un tema de barreras arquitectónicas complicado. Bueno, pues hay una cierta cantidad de dinero dentro de la Ley de Barrios para poder solucionar estos problemas de barreras arquitectónicas. Y después, bueno, pues uno de los grandes proyectos urbanísticos y el último que se llevará a cabo es la construcción de un centro polivalente en el barrio de Can Mas. Un centro polivalente que estará situado justo al lado del Colegio Martínez y que durante los próximos meses, incluso el próximo año, tenemos que terminar de decidir cuál será su contenido, cuál será su plan funcional y cuál será las actividades que se podrán realizar dentro de ese edificio polivalente. Y para eso, bueno, pues tenemos todo el trabajo que se realizará dentro del grupo promotor y bueno, las aportaciones que podamos tener por parte de todos los vecinos del barrio Camba. Y en general, si no me olvido de ninguna, creo que estas son las actuaciones que urbanísticas que se van a hacer dentro de la calle de barrio.
Para ver el barrio de Camas totalmente remodelado, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar?
Pues piensa que la ley de Barris es una actuación a 4 años, que los municipios que son antecesores a nosotros, muchos de ellos han tenido que pedir una prórroga porque el tema de las obras sobre todo se ha ampliado. Yo creo que, siendo optimista, yo creo que dentro de 5 años podemos ver todas estas actuaciones completamente terminadas.
Queríamos hablar, ya que tenemos a la concejal de urbanismo con nosotros, de un tema que, aunque no sea una obra municipal, sí que ha llamado la atención a muchas de las personas que pasean diariamente por el vial del Ripoll, que son unas obras que se están realizando en la zona. ¿De qué se tratan esos trabajos?
Mira, estos trabajos efectivamente son estas cuestiones que no son obras municipales, que son cuestiones que no se pueden, que los ayuntamientos no podemos decir que no, y que muchas veces, aunque no están en el centro del municipio, sí que nos crean ciertas dificultades y ciertas molestias difíciles de explicar. Esta es una obra que está realizando CEXA y que es una obra absolutamente necesaria para poder conectar el polígono del Martínez con una central existente en Barbará, para poder dotar de una potencia eléctrica suficiente a todo el polígono de nuevo del Martínez. En el momento en que CEXA, y sí que es verdad que me gustaría explicarlo un poco, en el momento en que CEXA nos pide, bueno, pues esta conexión, vuelvo a repetir, no te puedes negar, porque bueno, es un derecho que tiene la gente del polígono el poder tener la luz suficiente, lo que sí que se pide es que, bueno, pues que no se haga por donde en estos momentos se está haciendo, sino que se haga esa conexión por el camino de tierra. Pero fue absolutamente imposible, porque por el camino de tierra sí que es verdad que hay una conexión de ENSA, hay un tubo de ENSA que pasa por esa zona de tierra, y era imposible que una conexión eléctrica estuviese tan cerca de una conexión de agua. Con lo cual, pues desgraciadamente se ha tenido que abrir nuestro camino del Ripoll, es que se ha pasado un proceso, por supuesto, es que abren, que cierran y que vuelven a rehacer todo el camino que teníamos en el vial del río Ripoll. Yo espero que las obras terminen lo antes posible. Sí que les hemos comentado que esta época era la mejor para hacerla, porque bueno, porque hay muchísima gente que se va de vacaciones y seguramente no tiene el trasiego, el vial que tiene normalmente, pero sí que pedimos, bueno, pues un poquito de paciencia e intentar que, bueno, pues que tarde lo menos posible, que podamos todos volver a disfrutar del camino del vial del río Ripoll.
Pues aclarar este punto, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido hoy, que nos haya explicado todas esas obras que se están realizando y que algunas de ellas continuarán después del verano, y solo agradecerle por su presencia. Muchas gracias a la primera teniente de alcalde y concejal de urbanismo, Rosa María Martín, y buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta otra.
Esteu escoltant Info.
L'alcalde de Ripollet, Juan Barraleco, va participar el passat cap de setmana com a delegat per la Federació del Vallès Sud del PSC al 37è Congrés del PSOE. La Federació Vallesana va estar representada per 7 delegats i 4 observadors que van participar a les diferents comissions de treball. Entre els representants comarcals també es trobava el president del Consell Comarcal de Vallès Occidental, Antoni Rebolleda, i els alcaldes de Sabadell, Manuel Bustos, Badia, José Luis Jiménez, Castellà, Ignasi Jiménez, Santa Perpètua, Manel Ruiz i l'alcaldessa de Polinyà, Pepita Pedraza, entre d'altres. En una nota de premsa de l'agrupació local del PSC de Ripollet es fa una valoració positiva dels resultats, perquè la ponència aprovada incorpora importants avenços en matèria de política social que serviran de referència al govern socialista. El regidor popular de Ripollet, Pere Calviño, ha entrat a formar part del comitè executiu del PP de Catalunya arran del congrés del partit celebrat el passat cap de setmana i que va escollir Alicia Sánchez Camacho com a nova presidenta. Calviño entra així al màxim òrgan de direcció del partit, encarregat de coordinar, controlar i ordenar totes les activitats del Partit Popular de Catalunya. D'altra banda, el grup popular de Ripollet ha tornat a reivindicar a través d'una nota de premsa diverses millores i la instal·lació de mobiliari urbà a alguns parcs i zones verdes de Ripollet. El grup de l'oposició denuncia una política municipal d'abandonament tècnic dels parcs i ha demanat per escrit a l'Ajuntament diverses millores que els han fet arribar als veïns. La coordinadora per la sanitat pública i de qualitat va convocar una nova manifestació ahir dijous a Montcada i Reixac. La marxa tenia com a objectiu demanar la construcció immediata de l'hospital, ja que és precisament en aquesta població on es troba la part dels terrenys que encara no són de titularitat pública. Imma Prat, membre de la coordinadora, explica a Ripollet Ràdio que de cara al mes de setembre tenen previst reunir-se amb la Mancomunitat Intermunicipal de Cerdanyola, Ripollet i Montcada per conèixer en quin punt es troba el projecte de construcció de l'hospital, així com dels terrenys que encara no són de titularitat pública. La coordinadora també demana que la gestió de l'hospital sigui pública i de qualitat i que compti amb la participació transparent, representativa i vinculant de ciutadans i ciutadanes. Dies abans de la manifestació, el Compromís per Ripollet va demanar per mitjà d'un comunicat de premsa la màxima assistència a l'esdeveniment, ja que consideren que davant la situació de col·lapse sanitari no es poden permetre més endarreriments. Aquest diumenge tindrà lloc a Ripollet la cloenda de la primera bicicletada comarcal organitzada per les candidatures alternatives del Vallès. A l'acte participaran caravanes ciclistes de tota la comarca de Vallès Occidental, entre elles el Compromís per Ripollet, per reivindicar una cultura de la mobilitat basada en anar a peu i en bicicleta. La concentració serà a 11:45 del migdia al parc del riu Ripoll. Un cop s'hagin reunit tots els participants, es realitzarà un recorregut urbà d'uns 6 quilòmetres que finalitzarà a 12:15 del migdia al centre cultural. Antoni Pijuan, membre del Compromís per Ripollet, explicava durant la roda de premsa els objectius d'aquesta activitat.
Mobilitat més sostenible. I quan parlem de mobilitat sostenible, evidentment, el anar amb bici i el anar a peu és un element fonamental. I en aquest sentit, doncs el que tenim a la comarca és unes mancances enormes pel que fa a poder usar la bici com un mitjà de transport i un mitjà de mobilitat d'una manera, diguéssim, regular i d'una manera habitual, no només com a lleure, sinó com un mitjà de transport per anar a treballar i pels desplaçaments diaris.
La jornada comptarà amb la participació dels membres de l'associació Bici Choppers. 59 dels 62 alumnes ripolletens de segon de batxillerat que es van presentar a les proves d'accés a la universitat han aconseguit superar la selectivitat. Els exàmens van tenir lloc entre el 10 i el 12 de juny a la Universitat Autònoma de Barcelona. La nota més alta l'ha tret un alumne de l'IES Lluís Companys amb un 8,9. Els tres joves suspesos tenen una segona oportunitat entre el 8 i el 10 de setembre. Concretament, a Ripollet han aprovat els 13 alumnes que es van presentar de l'IES Palau Augit, 8 dels 9 que es van examinar a l'IES Can Mas i 38 dels 40 que es van presentar-se de l'IES Lluís Companys. Enguany s'han presentat 62 dels 112 alumnes de segon de batxillerat dels instituts locals, 8 més que l'any passat. Un total de 17 municipis de la comarca del Vallès Occidental i 32 del Vallès Oriental trauran a concurs de manera conjunta els seus serveis de telecomunicacions amb una facturació agregada que s'estima en 4 milions d'euros anuals. Mitjançant un conveni entre els dos consells comarcals i LocalRed, s'analitzaran les necessitats tècniques i es licitaran els serveis de telefonia fixa, mòbil i internet. L'estalvi que es pot aconseguir se situa entre el 15 i el 30%. Aquest diumenge, com hem dit al començament d'aquest info, Ripollet serà un dels municipis que participarà a la campanya Mullat per l'esclerosi múltiple. Serà a partir de 2:15 del matí a la piscina descoberta del poliesportiu municipal. Per parlar-ne d'aquest tema tenim a l'altra banda del telèfon a Toni Abad, tècnic del Patronat Municipal d'Esports. Antoni, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs explica'ns una miqueta quin és l'objectiu d'aquesta campanya.
Bueno, l'objectiu principal d'aquesta campanya, en general, bueno, és el que heu sentit amb els anuncis de televisió, de ràdio, és de recaptar fons per la Fundació per lluitar contra l'esclerosi múltiple. Llavors, això, pues, bueno, fa molts anys es va començar, pues, a fer una mena de festa dintre de les piscines i, bueno, pues, es va cridar la gent, pues, a anar per l'esclerosi, i això, pues, cada any ha anat en augment i, bueno, nosaltres com patronat d'esport ja fa, em sembla que fa 10, 11 o 12 anys que estem a la nit.
Quines activitats aneu programat per aquesta jornada?
A veure, nosaltres el que fem és intentar que la gent, com a activitat, la gent nedi els màxims metres possibles, però de fet això és una excusa, vull dir, el principal que nosaltres volem és que la gent quan vingui aquí, pues, compri material de l'esclerosi o tingui una ajuda per poder donar-li a la Fundació.
En principi, quina és la participació que hi espereu?
Home, és que això, saps què passa? Que la participació ha variat molt durant els anys. Podríem estar molta participació o poca participació, i bueno, puc dir-te que la màxima de participació que hem tingut va ser l'any 97, que van venir 187 persones, i en canvi l'any passat, bueno, amb el tema del temps i tot això va influir, crec que bastant, i només van venir 24, vull dir, això, i per aquí doncs, hem passat per 140, per 70, per 117, per 82, vull dir, la participació és, ha sigut així molt, molt regular.
Perquè el sistema que utilitzareu per a la gent que vulgui participar, s'ha d'apuntar, què és el que hem de fer?
No, la gent, a veure, aquí hi ha dos tipus de persones. La gent que només ve a anar per això, per l'esclerosi, podrà entrar per la conserveria de la piscina coberta, vull dir, nosaltres a fora hi ha un estant, hi ha uns voluntaris que, bueno, que estaran allà perquè la gent pugui comprar pues, tot el material, per vendre, i la gent pugui comprar el material que vulgui, en samarretes, en gorres, en bosses, ja, bueno, tot el que la Fundació ens ha enviat. Llavors la gent que només vulgui fer això, doncs entrarà per la piscina coberta, nedarà els metres que calguin, que vulgui, i després tornarà a sortir i ja està. I després ja el que és l'entrada a la piscina coberta, que bueno, una persona doncs, tindrà entrada a la piscina coberta normal, pagarà la seva entrada o entrarà com a abonat, llavors a dintre de la piscina doncs, ja té un lloc per poder fer aquests metres, per poder nedar, i llavors doncs, només allà hi ha una persona que li contarà els metres que ha fet, les dades i farà un diploma, i que bueno, bàsicament és això.
L'horari d'aquesta trobada quin serà?
Sí, mira, això començarà a les 8:30, que és l'hora que obrim la piscina descoberta, i tancarem a les 7 perquè per donar temps, encara que la piscina estigui oberta una hora més fins a les 8, tanquem a les 7 perquè la Fundació també pugui tenir les dades exactes amb el temps que calgui.
Bueno, només resta per acabar que convidis a tothom a participar.
Sí, home, a veure, jo ja us ho he comentat, nosaltres és una campanya que, bueno, estem molt, des d'aquí de Patronat sempre estem molt sensibilitats amb, bueno, totes les campanyes d'aquest tipus, intentem ajudar tot el que puguem, inclús dintre dels nostres cursets, fem sempre doncs, això, posem totes les mitjans que puguem perquè aquestes campanyes doncs, es puguin portar a terme, i jo, home, doncs, vull dir, ja et dic, l'excusa una miqueta tant de metros, però, home, principalment el que volem és que la gent vingui, que compri el material, que de fet és el que a la gent que té aquesta malaltia, el que realment els arribarà, que seran les ajudes, el que es pugui vendre, m'entens? I que llavors cridem a tota la gent que vulgui venir, que vulgui assistir, i això doncs, que faci la seva votació, i encara que aniri doncs, no sé, 100, 200 metres, però bueno, doncs molt bé.
Doncs esperem que sigui així, que recullo molts fons per a l'esclerosi múltiple. Antoni, la tècnica del Patronat Municipal d'Esports, gràcies per haver-nos atès avui i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana.
Adéu. Esteu escoltant Info.
Des del passat 1 de juliol, el mercat de subministrament de gas a les llars es va liberalitzar. Aquest fet ha provocat que només noves empreses comencin a subministrar aquest servei. Des de l'OMIC s'ha volgut alertar els consumidors que vigilin amb els comercials que s'encarreguen de vendre aquests productes. Des de l'OMIC ens en dona més detalls, Josep Vallondrat.
Doncs, degut a que la nova regulació que ha posat la directiva europea des de l'any 2003 fins ara, i encara s'ha de, diguéssim, marcar des del nostre país, des de l'1 de juliol s'ha liberalitzat el que és comercialització i venda de gas. Aleshores, ens trobem que les empreses comercialitzadores, tant Gas Natural, com Endesa, com Iberdrola, qualsevol empresa més que pugui ser, a partir de l'1 de juliol, doncs obriran, com aquell que diu, la caixa dels trons, en la qual sortiran empreses col·laboradores a buscar clients.
Una part dels usuaris actuals es podrà adherir a la nova tarifa coneguda com l'atur. Escoltem a Josep Vallonrat.
Hi ha un 53% d'usuaris que encara no estaven regularitzats en el mercat lliure. Per tant, aquests usuaris no deixaran de tenir el servei, sinó que entraran amb una tarifa que li diuen l'atur, que és la tarifa d'últim recurs. Possiblement durant aquest semestre, el segon semestre del 2008, amb les visites de les empreses, dels venedors, d'aquestes comercialitzadores, doncs molts usuaris passaran en el comerç aquest lliure.
Des de l'Ajuntament de Ripollet recomana tenir precaució amb els comercials.
Sobretot estem avisant o informant a la gent gran, que a vegades s'ho creuen tot i firmen qualsevol cosa, donen hasta la llibreta de l'estalvi per agafar les dades. Nosaltres estem informant de que si estem contents amb l'empresa que tenim i no volen canviar, doncs que es posin en contacte amb la mateixa empresa, sigui Endesa, sigui Petrol, sigui Gas Natural. Pel que fa a les ofertes, segurament hi haurà uns plans, unes bonificacions o unes tarifes que poder anirar millor si és una família, un bonus familiar o un bonus d'empresa o un bonus d'estalvi o família numerosa. Si nosaltres hem demanat la visita de cap comercial ni de cap empresa, doncs no estem obligats, com a mínim ja no estem ni obligats a escoltar-los. No obris la porta, està tot fet.
Per tenir més informació es poden adreçar al servei d'atenció al client de la seva companyia subministradora trucant al 012 o bé informar-se a l'oficina municipal d'informació al consumidor. La regidoria de Medi Ambient ha fet una valoració força positiva de les activitats dutes a terme durant el curs de la Casa de Natura. Actualment s'està desenvolupant l'agenda d'estiu, així com tallers per als usuaris dels casals d'estiu. En total, entre els mesos de juny i juliol, passaran uns 427 nens i nenes que realitzaran activitats d'educació ambiental amb un caire lúdic. Fins al moment, dins l'agenda d'estiu s'ha realitzat l'itinerari pel Ripollet Botànic amb una vintena de participants, així com la presentació del llibre Caducs dels arbres de Ripollet i una conferència complementària a càrrec del professor de l'Escola d'Agricultura de Barcelona, Xavier Fabre. Per aquest dissabte s'ha programat una nit astronòmica a la Casa de Natura i el 31 d'agost, inclòs en els actes de festa major, hi haurà un taller d'herbes aromàtiques. Des del passat 1 de juliol fins al 31 d'agost, l'oficina d'atenció al ciutadà ha canviat el seu horari adaptant-se a l'època estival. Així, l'OA cobrirà de dilluns a divendres de 8 a 2 del migdia, romandrà tancada totes les tardes i els caps de setmana. Pel que fa al servei de consergeria i informació, tindrà el públic de dilluns a divendres de 8 a 3.
Esteu escoltant Info.
Avui divendres comença el desè certamen de curtmetratges de Ripollet. L'activitat és totalment gratuïta i es realitzarà al pati del Centre Cultural. Dissabte, a partir de 2:15 de la nit, hi haurà nit astronòmica a la Casa de Natura, inclosa en les activitats d'estiu. I a partir de les 10, segona sessió de visionat de curtmetratges al pati del Centre Cultural. Diumenge, el Teatre Auditori Mostra Internacional de Danses Folklòriques. L'entrada és gratuïta i començarà a les 7 de la tarda. I a partir de les 10, última sessió de curs al pati del Centre Cultural. Pel que fa a les exposicions, podeu visitar Candombate, inclòs en el Festival de Músiques del Món, una mostra artística que fa un recorregut pels ritmes afro-uruguaians, realitzada per Carlos Maldonado i Mariana Pintos, fins al 27 de juliol a la Sala 1 del Centre Cultural. L'altra exposició és de Fes a Marrakeix, una mostra de fotografies de Joan Mimó durant un viatge per terres del Marroc, fins al 6 de setembre a la Sala d'Art del Centre Cultural.
Esteu escoltant Info.
Després d'haver de suspendre l'activitat anteriorment a causa de la pluja, finalment el passat dissabte 5 de juliol, es van realitzar les visites guiades al jaciment arqueològic situat entre les avingudes Mediterrani i Catalunya i els carrers de Barberà del Vallès i de Puigmal. Aquestes visites han estat organitzades per l'àrea de patrimoni del Patronat Municipal de Cultura i van comptar amb la participació d'una quarantena de persones. D'aquesta manera, els ciutadans van conèixer sobre el terreny quin és el procés d'una excavació, per què ve motivada, quin és el protocol que segueix un treball d'investigació d'aquestes característiques i alhora van poder plantejar seus dubtes i preguntes als experts. Alguns dels ciutadans esperaven poder veure els esquelets trobats a l'hipogeu subterrani localitzat fa unes setmanes. Tanmateix, l'Ajuntament va decidir fer pública la notícia un cop que els paleontropòlegs retiressin els esquelets per evitar un possible espoli. A la tardor es tindrà un primer informe preliminar de l'excavació en la seva globalitat i en un període de 2 anys els experts lliuraran a la Generalitat la memòria científica. Serà aleshores amb els resultats definitius que es podrà començar a treballar per a difondre totes aquestes troballes d'una manera didàctica i accessible per als ciutadans, sempre conservant el rigor científic. La regidoria de joventut ofereix un taller de grafiti pels joves de Ripollet a partir dels 12 anys que estiguin interessats a les arts plàstiques, el dibuix i el grafiti. L'activitat es realitzarà el proper 14 de juliol, és gratuïta i les classes són limitades. Ens explica els objectius del taller el regidor de joventut, Ferran Tornell.
Hi ha un objectiu clar amb aquest taller, que és donar als joves, que és una base sòlida, perquè distingueixin perfectament què és embrutar una paret o d'alguna espais llisos, foscos, naturals, si vols, amb grafitis artístics, no? És l'objectiu principal, que no és el mateix signar i embrutar parets que fer grafitis. El curs és impartit per monitors especialistes de l'entitat Rialles.
El taller es divideix en dues parts. A la part teòrica s'introduirà als joves en el món del grafiti. Se'ls ensenya història i vocabulari grafiter, se'ls dona bibliografia i un llistat de pàgines web on poden trobar tot tipus d'imatges i d'informació relacionada amb el grafiti. L'altra part, més pràctica, serà on els joves aprendran a utilitzar pistoles aerogràfiques i esprais i coneixeran les semblances i diferències entre aquests dos materials. Aquesta activitat forma part del catàleg d'actuacions del Pla Local de Joventut 2005-2008. El Patró Municipal de Cultura de Ripollet va organitzar els passats 4 i 5 de juliol la 13a edició del Festival de Música del Món. Aquesta activitat va comptar amb un programa d'actes que va començar divendres a la tarda i es va allargar fins dissabte al vespre. El principal objectiu del festival és apropar la riquesa i diversitat cultural d'altres pobles amb un especial ressò a la música i els ritmes, però també vol ser un punt de trobada de diverses manifestacions artístiques. En aquest sentit, el tret de sortida del festival va ser la inauguració de l'exposició de Festa Marrakeix a la Sala d'Art del Centre Cultural. Es tracta d'una mostra que recull una sala de fotografies realitzades pel fotògraf local Joan Mimó en un viatge al Marroc a l'hivern de 2007. Seguidament va tenir lloc la inauguració de l'exposició Candombeat, que ens proposa un recorregut per les diverses etapes del ritme afro-uruguaià a càrrec dels artistes locals Carlos Maldonado i Mariana Pintos. Un cop finalitzada la inauguració, diversos membres d'aquesta entitat van dur a terme un acompanyament de tambors que va donar pas al primer concert del festival. El Festival de Músiques del Món va cloure amb la música de Gisela Baum i la presentació del seu treball retrató també al pati del Centre Cultural. D'aquesta manera, el Patronat Municipal de Cultura consolida un dels objectius que va iniciar-se l'any passat i que és la participació i la implicació de la comunitat uruguaiana resident a Ripollet en la vida cultural del municipi. Aquest proper cap de setmana es realitzarà el visionat de tots els treballs presentats al ja conegut certamen de curtmetratges de Ripollet, que enguany arriba a la 10a edició i que presenta novetats respecte a altres edicions com el concurs de curs express. Un total de 233 curtmetratges d'arreu de l'Estat s'han presentat a l'edició d'enguany. Tres d'aquests curtmetratges han estat a Ripollet: Abuelas, de Jordi Porras; Café y Amor, de Sergio Roldán; i Life After Death, de Àlex Carrión i Víctor Serrano. Així mateix, i fora de concurs, es presentaran els curtmetratges El Enano Macabro Returns, de Sergi Serrano, i La Venjança, realitzat pels joves del taller de curtmetratges del Cafetí de Tarda de la Regidoria de Joventut. Una altra de les novetats d'enguany és l'augment de la quantia dels premis en metàl·lic. Així hi haurà tres primers premis de 1.500 i 300 euros, respectivament, més trofeu. L'organització també reserva el dret de donar un accèssit. El proper 19 de juliol es donarà a conèixer el guanyador de la 10a edició del certamen de curtmetratges. El gran protagonista d'enguany, però, és el concurs de curs express, que es desenvoluparà el mateix dia del veredicte. Aquesta nova experiència consisteix en que els participants hauran de gravar a Ripollet un curtmetratge amb una durada màxima de 5 minuts i incloure-hi un objecte, un color i una frase que l'organització els facilitarà el mateix dia del concurs. Els participants hauran de presentar-se a 9:45 del matí del dia 19 de juliol al Centre Cultural de Ripollet per formalitzar la inscripció, i el curs s'haurà d'entregar al mateix lloc abans de les 7 de la tarda. El premi pel guanyador serà de 500 euros i un trofeu. El Patronat Municipal de Cultura amb el Departament d'Educació de l'Ajuntament de Ripollet i la comunitat educativa han realitzat una valoració conjunta del primer curs del programa d'educació artística Eduard. Tots els agents han assegurat que el primer any d'aquest nou programa ha estat molt positiu. El regidor de Cultura, Ferran Tornell, i la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, van informar en roda de premsa que ja estan treballant en la preparació de les noves propostes de cara al curs 2008-2009. Ferran Tornell, regidor de Cultura, comentava amb els mitjans l'objectiu del proper any.
La línia que volem mantenir serà gairebé la mateixa. Alguns aspectes que canviaran, que ja s'explicarà quan al setembre, una cosa que hi haguem els camps de tot quasi tot el que comentava de fer en tradicionalitat. El que tenim en compte, sobretot, és que l'any que ve s'ha de consolidar fins a l'audiència de l'Eduard.
Enguany s'han adherit a l'Eduard 8 col·legis, ens ho explica la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera.
S'han adherit a l'Eduard 8 centres educatius del municipi, l'escola Josep Maria Ginesta, l'escola Enric Teixer, el Sant Flavé, el Sant Gabriel, el Martinet, el Castell Vidal i Sant Joan de la Creu. I a més hem d'afegir que també va participar el Sant Albert de Placeta. En total, els alumnes que han participat a l'Eduard, que és el 197, el número 197, i aquests han estat repartits entre 18 grups. En aquest curs s'han format 10 grups de escèniques i 8 grups de visuals.
Pel que fa al calendari de l'any vinent, les preinscripcions es faran entre el 22 i el 25 de setembre al Casal de Cultura, les matriculacions entre el 30 de setembre i el 3 d'octubre, i el curs començarà el 13 d'octubre. El DJ ripolletenc Javier Villegas, en col·laboració amb Toni Postigo, presenten just abans de l'estiu el Max Mix 2, que ha comptat amb la col·laboració de DJ Tego. Editat per la discogràfica Blanco i Negro, està dirigit per Rafa Carmona. I nosaltres tenim a l'altra banda del telèfon a Javier Villegas. Javier, molt bona tarda.
Hola, buenas tardes.
L'any passat també per aquesta època ja va presentar el primer Max Mix, que es feia des de l'any 97. Explica'ns una miqueta com ha funcionat aquesta experiència.
Pues la experiencia muy buena, muy refrescante, ¿no? Como se puede ver en la portada. Bueno, bien. Desde el comienzo del año pasado, cuando se hizo el primero, pues fue bastante bien y por eso se ha podido repetir este año haciendo un segundo.
¿Heu tingut èxit entre la gent jove, com esperàveu?
Sí, hay mucha gente joven que ha escuchado el tema este y ha visto que, bueno, que hace mucho tiempo que la música disco funcionaba, ¿no? Y que han descubierto algo que realmente parecía perdido. Con este segundo queremos ir un poquito más allá y a ver si cala hondo entre la juventud y podemos llegar a buen puerto con ello.
¿Qué trobarem de nou en aquest Max Mix 2?
Encontraremos canciones de hace 25 años prácticamente, lo que fue el fenómeno de discoteca en los años 80, con canciones muy clásicas y bueno, va dirigido a un público generalmente de 40 años, que es que reconocerá muy mucho las canciones que vienen, ya que son éxitos y exitazos. Y si hay gente que quiere indagar un poco en lo que fue la música disco de hace 20 años en sus comienzos, pues es un buen disco para tenerlo presente y poder escucharlo.
¿Cómo está la feina sobre la dirección de Rafa Carmona?
Muy bien, con él una relación estupenda y muy bien. De hecho ya somos más que amigos y bueno, trabajar con gente profesional al 100% se nota mucho.
¿La técnica para crear los Max Mix ha cambiado mucho desde el año 97?
Sí, bueno, más que nada se ha innovado mucho. En principio la música sale del mismo sitio y lo único que hacemos son las herramientas, que ya hoy en día se trabaja con ordenador mucho, porque digamos la plataforma que más posibilidades nos da de hacer un tipo de disco de esta clase.
Doncs ja ho sap tothom, aquells que els agradi la música disco que tenen al mercat el Max Mix 2. Nosaltres només agrair-te, Javier, que ens hagis atès avui i que hi vagi molt bé, igual que aquest primer, aquest Max Mix.
Vale, muchas gracias a vosotros por atenderme.
Merci, bona tarda.
Venga, buenas tardes.
Esteu escoltant Info.
El Vallès Occidental compta amb una nova eina per millorar encara més l'atenció sanitària als col·lectius de persones nouvingudes a la comarca, però que també pot fer ús la totalitat de la ciutadania. Es tracta d'un document de suport per a tots els professionals sanitaris que recull les proves bàsiques de laboratori i analítiques i que les tradueix en 6 idiomes. Per parlar d'aquesta eina, avui ens acompanya a l'Info una de les persones que ha participat en la seva elaboració. Es tracta del senyor Òscar Solans, director del Servei d'Atenció Primària de Cerdanyola i Ripollet. Senyor Solans, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs expliqui'ns breument en què consisteix aquest document que vam presentar el passat dimarts.
Bé, consisteix en un document elaborat per part del Consell, bueno, l'encàrrec va arribar per part del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en el qual les característiques peculiars d'aquest document és que hem participat tots els proveïdors sanitaris del territori del Vallès Occidental, amb el valor afegit que això suposa. Això vol dir que hem participat Consorci Sanitari, Mutu de Terrassa, Pacte Olí i el SAP de Sabadell i el SAP de Cerdanyola i Ripollet de l'Institut Català de la Salut. Això vol dir que és un treball que s'ha fet conjuntament, homogenitzat, i que aquesta informació la rebran tots els usuaris de totes les poblacions d'aquesta comarca de manera homogènia. És un document de suport per professionals, per millorar l'atenció sanitària a les persones nouvingudes, i bueno, és un document penso que ens servirà de molta utilitat, que també una peculiaritat és que s'ha fet en format electrònic. Això vol dir que els professionals ho tindran dintre del seu ordinador i podran imprimir el document quan es necessiti per informar l'usuari. No seran documents en paper que tenim allà a les consultes i se'ns acumulen amb tots els altres papers que es van acumulant. Està pensat també per ser un document ecològic, podríem dir.
En principi l'imprimirà el propi metge segons la necessitat.
Sí, s'imprimirà segons el pacient necessiti aquesta informació, se l'imprimirà i se li donarà en la mateixa consulta.
Quin tipus de proves es detallen?
Es detallen bàsicament a temes de proves de laboratori. És un document que s'ha començat a treballar i que ara el que s'han de presentar és les proves de laboratori, però s'aniran treballant més aspectes, eh?
Uh-huh. El tema de les llengües en què s'ha traduït també s'ha consensuat, no? Suposo.
Sí, s'ha traduït en 6 llengües, es farà en romanès, en xinès, bueno, ja s'ha fet, eh? En romanès, uh-huh. Xinès, francès, anglès, marroquí, català i castellà. També val a dir que és un document pensat per les persones nouvingudes, però que també ens servirà, per les persones que catalanoparlants o castellanoparlants, pel fet que és un document molt gràfic, que ajuda l'usuari a seguir totes les instruccions que la tècnica necessita, perquè a vegades, moltes vegades els metges parlem amb el nostre idioma i és un idioma que l'usuari a vegades no entén, I penso que també serà de suport per moltes persones catalano i castellanoparlants.
Uh-huh. A la tasca diària dels metges, què suposa aquest document? Perquè es troben amb molts problemes a l'hora d'atendre persones nouvingudes?
Bé, ja teníem mecanismes de suport per ajudar-nos amb les persones nouvingudes. Ja teníem el telèfon de Sanitat Respons, que teníem una traducció que podem utilitzar per telèfon, el que passa que clar, és tocant a Sanitat Respons se'ns posava un traductor i podíem interactuar amb l'usuari d'aquesta manera. També hi havia díptics o tríptics elaborats pels propis proveïdors, l'Institut Català de Salut també tenia coses ja que havíem treballat nosaltres més a nivell local, del nostre SAP, en la qual els professionals també podien tenir suport, però cada proveïdor, no? Motor Terrassa tenia els seus, l'ICS els seus, això és un treball conjunt i homogenitzat, que la informació serà homogènia i treballada per tots igual. I això jo penso que és el valor afegit que té.
Mm-hmm. Aquest document s'ha treballat a través d'una comissió, tenen previst continuar treballant en altres temes?
Sí, es va crear una comissió que cada proveïdor va portar professionals i donat l'èxit que suposem que tindrà això, perquè el resultat ha sigut molt bo, segur que se seguiran treballant en altres aspectes.
Uh-huh. Hem de parlar d'altres aspectes també del Servei d'Atenció Primària de Cerdanyola i Ripollet. En aquests moments han posat en marxa un projecte de promoció per a la programació de visites de cita prèvia.
Sí.
En què consisteix? Quin és l'objectiu?
Bé, l'objectiu, el fet de que es puguin programar les visites per internet té moltíssims avantatges. Una d'elles és que des de casa ja pots fer la programació, no t'has de desplaçar el CAP ni has de trucar al telèfon. Tenim una massificació important de pacients en els taulells, a les línies telefòniques, que això ens ajudarà segur a programar millor també, tant per part dels professionals, o sigui del taulell, com per part dels usuaris que puguin tenir aquesta accessibilitat. Ja tenim experiències prèvies en centres on hem fet una implementació i un treball fet en aquest sentit, i ens ha millorat, o sigui, ens ha augmentat amb una promoció a nivell de tríptics, amb una promoció de la visita d'internet, s'ha augmentat un 500% les programacions de visites amb internet, amb el benefici que això suposa per l'accessibilitat de l'usuari i per l'espera a l'hora de demanar hora. Ho pot fer des de casa tranquil·lament i no donar el taulell ni trucar per telèfon.
Uh-huh. Quines eines es faciliten als usuaris per realitzar aquest tràmit?
Bé, depèn dels centres. Tenim centres on hem habilitat uns PC tablets, que són uns portàtils amb pantalla tàctil, en la qual l'administratiu, mentre el pacient està a la cua esperant, si no vol esperar i vol provar i aprendre a fer-ho per internet, els administratius dels centres els ajudaran. Això estarà durant unes hores concretes, no estarà tot el dia, perquè, bueno, perquè és un aquest primer any el que volem fer és una mica de formació cap a l'usuari, ensenyar-li a fer la programació per sobretot gent gran. Altres centres com a Serra Parera o altres centres de Cerdanyola també hem habilitat cursos pels usuaris també, en les quals els ensenyem el programa per internet. I bé, depèn dels centres, però més o menys en tots els centres sí que tenim un punt en el qual els ensenyem el programa per internet.
I quina ha estat la resposta dels usuaris fins ara?
Molt positiva, ho viuen molt bé, els agrada.
Suposo que la gent gran ho té una mica més difícil, no?
Curiosament, en els cursos que hem fet a Cerdanyola són els que més han vingut.
Uh-huh.
O sigui, que hem fet del curs que vam fer fa un mes aproximadament, de les 10 o 15 persones que van venir, la gran majoria eren gent de 60 anys o al voltant de 60 anys. O sigui que ens va sorprendre nosaltres mateixos.
Uh-huh. A vegades els usuaris comenten, no sé fins a quin punt això és cert o no, que anant a taulell directament la visita te la poden donar abans que a través d'internet. Això és cert?
No. Les, les visites de call center i les d'internet són les mateixes, amb el mateix mòdul.
Vull dir que els avantatges són tots, diguem, això d'internet, de nou mores la casa, si en tenen internet, vull dir, la visita te la donarà el mateix dia, a la mateixa hora, sempre sí. Que hi hagi disponibilitat, no?
Sí, sempre que hi hagi disponibilitat a l'agenda, és com si truquessin al call center, és el mateix format, eh? Com si truquessin al call center de Sabadell.
Molt bé. Pel que fa al servei d'urgència, des del SAP també s'ha fet algun tipus de reordenació del servei, en què ha consistit?
Bé, quan es va obrir l'acut o el centre d'urgències d'atenció primària de 24 hores en el CAP 2, s'ha anat obrint, hi ha hagut fases d'implementació, sobretot a nivell contractual per als professionals. Llavors hi havia els dispositius de CEU i SOU a Catalunya, que eren els dispositius que donaven servei de l'atenció continuada quan l'equip no tenia atenció continuada, i aquests dispositius ara contractualment s'han canviat per dispositius acuts. Això suposa una ampliació, uns guanys pels professionals que tenen aquesta contractació, i amb uns mòduls d'urgència diferents, més qualitatius, amb una gestió d'urgències més territorial, amb centres d'atenció de 24 hores, i tot això s'ha anat fent per fases. Ara estem en la fase de que hem obert el CUAP, que ja està obert, es fa el suport de la primària cap al CUAP, o sigui, tenim metges que ja estan des del data 1 de juliol, han començat a donar suport en algunes hores extres a les professionals de plantilla de l'acut. Això vol dir una petita reordenació horària en els centres d'atenció primària que els afecta. Abans les visites en els centres s'atenien, les espontànies, quan hi ha la visita de programada ja estava plena, s'atenien fins a les 6 i mitja, i ara és fins a les 7, en els centres de voltant del CUAP. Això vol dir que els centres d'atenció primària ara tenen agafen mitja horeta més de visita espontània. Altra cosa és l'organització interna entre nosaltres, el CUAP no és un centre d'atenció primària, és un centre d'urgència d'atenció primària. Això vol dir que les visites que han d'anar al CUAP són visites o derivades per part dels metges de família en horari que coincideixen l'obertura del centre d'atenció primària i la del CUAP, perquè el metge de família considera que ha de fer un seguiment i d'aquella patologia d'una crisi hipertensiva que necessita observació durant unes hores, o un pacient que necessita una nebulització i abans se'ls envia a l'hospital, ara els enviem al CUAP. És un nivell intermig entre la primària i l'hospital, amb el qual ens permet que el pacient no s'hagi de desplaçar a l'hospital amb uns nivells de patologia d'urgència que estan catalogats en nivell 4 i 5 de l'escala canadenca, que això vol dir que són les urgències que s'estan atenent en els hospitals, que potser ens triguen 6 hores perquè aquesta atenció la podem atendre en el CUAP amb molt menys temps. Que abans són pacients que anaven a l'hospital, els podem atendre en el CUAP.
Llavors aquesta reordenació que s'ha fet, diguem que l'usuari la nota només per un petit canvi horari.
Bueno, de fet l'usuari no ho notarà, perquè el centre ja estava obert 24 hores. El que sí que tenim és professionals de la primària que ja estan venint en el CUAP a fer reforç, però en quant a l'atenció, les hores d'atenció són les mateixes en el CUAP. El que sí que també és veritat és que en els centres, fins a les 6 i mitja s'atenien, ara fins a les 7, però és un canvi insignificant en aquest sentit.
Molt bé. Doncs, senyor Òscar Solans, director del Servei d'Atenció Primària de Cerdanyola i Ripollet, moltes gràcies per haver-nos atès, haver-nos aclarit tots aquests temes, i res, moltes gràcies i bon cap de setmana.
Moltes gràcies a vostè.
Adéu, bona tarda. I fins aquí l'info d'avui divendres 11 de juliol. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy al control tècnic, Laia Prats, Francina Ricard i qui us parla, Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.